El cafè de la ràdio. Cada dia de 8 a 2 quarts d'11 a Ràdio Sabadell.
I la ressaca de les eleccions municipals encara és ben present, però ha estat truncada per la convocatòria d'unes eleccions anticipades generals per al 23 de juliol. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va anunciar els nous comicis poques hores després de tancar els col·legis electorals i això ha generat algunes problemàtiques i complicacions. Avui al Cafè de la Ràdio volem esbrinar què diu la legislació sobre aquesta qüestió. Per això conversem a aquesta hora amb l'Esther Padró, professora de la UAB i experta en aquesta matèria. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Un encavalcament electoral com aquest s'havia donat mai?
Jo recordi, no, però tampoc, la veritat és que no he fet l'estudi des de l'inici, però és difícil.
I quines implicacions pot tenir el fet d'acabar de tancar doncs, unes eleccions municipals com les del 28 de maig i l'endemà ja ens estan convocant a una nova contesa electoral?
Bueno, el primer és que s'encavalquen els terminis, és a dir, nosaltres divendres estàvem fent el recompte final de les municipals i ja estava engegat el termini per presentació de documentació de representants generals, etc. Per tant, són terminis i hem de pensar que amb llei electoral són terminis molt, molt, molt curts. El recompte tenia 24 hores per fer protesta, 24 hores per resoldre, 24 hores per recurs. Ens estem parlant de terminis molt curts. I després, doncs una cosa tan visible com el que és la propaganda electoral, no? Tot i que la normativa diu que el dia de reflexió no hi ha d'haver propaganda, sí que és veritat que es permet a nivell de doctrina doncs, que segueixin havent-hi banderoles, etc., i tenim banderoles de política municipal, però en canvi no podríem penjar banderoles ni fer cap tipus de propaganda electoral per les generals, des que es convoca les eleccions fins que comença la campanya electoral, no es pot fer propaganda electoral, però n'hi ha de les anteriors encara. Són coses aquestes que és una mica com un contrasentit, no?
Clar, aquí a Sabadell això que ens expliques és bastant visible, perquè encara veiem els cartells electorals de les municipals i, clar, no hi ha cartells de les noves eleccions perquè encara estem en precampanya, no?, d'aquestes generals.
Exacte, estem en precampanya de les generals fins que no comenci pròpiament la campanya electoral. No es pot fer propaganda pròpiament dita, pagada, etc. Per tant, sí, conviurà la propaganda fins que la treguin. Jo crec que la propera setmana s'hauria de començar a treure això, però jo crec que tots els partits ho intentaran allargar el màxim possible. Fins que no hi hagi una resolució, seguiran posades.
Perquè d'això que en diu la llei, és a dir, quan estem o quan estan els partits, millor dit, obligats a treure aquesta propaganda electoral després de les eleccions, de les que siguin?
La llei no diu un termini. La llei diu que no es pot fer propaganda electoral un cop acabada la campanya, ni abans de que comenci. Però no estableix la pròpia normativa no estableix. El que sí que és veritat que hi ha resolucions d'algunes queixes que s'hagin pogut donar, que n'hi ha molt poques, perquè la gent acostuma a baixar la guàrdia en temes electorals un cop acaba la campanya. Però sí que és veritat que la propera setmana, 15 dies com a màxim, s'haurien de treure, o la gent hauria de començar a pensar que s'han de treure. Però sí que és veritat que si no hi ha una resolució, a l'efecte, ningú t'obliga a treure-les.
Per tant, no hi ha multes, no. Entenc, per als partits que no treguin aquesta propaganda?
No n'hi hauria d'haver en el cas concret, que algú es queixés i que es fes un procediment i que es considerés doncs, que hi ha d'haver multa. Però jo no he trobat antecedents.
A quines implicacions té el fet d'entrar o d'encavalcar aquests dos períodes electorals? Primer, per la ciutadania. Què implica pels ciutadans estar en aquest període electoral tan continu, tan seguit?
Bueno, també és el tema de terminis. El vot per correu, per exemple, és a dir, tu no has acabat de votar unes municipals i ja has estat engegat el termini del vot per correu. Vull dir, és una mica un non-stop a nivell de consciència social i esgotament, però això ja és més un terme polític que no pas legal.
Clar, el fet també del dia de les eleccions a triar, no? Que s'han avançat aquestes eleccions, que s'esperaven que fossin a finals d'any, la gent ja estava amb aquest xip i llavors, quan Pedro Sánchez fa l'anunci, i a més el dia en què se celebrarà, el 23 de juliol, que molta gent està pensant ja, si no és que estan ja, de vacances, no?
Exacte, és un tema que les administracions públiques hauran de posar un especial interès en activar la participació i en posar les opcions. També hem de pensar que el vot per correu hi ha hagut algunes problemes en aquests últims, per dir-ne així, en aquestes últimes eleccions, i per tant el procediment del vot per correu també tindrà alguns canvis, i això s'haurà de fer saber a la ciutadania perquè la gent vagi a participar, perquè hi ha molta gent que en el període... Som un país en què el juliol i l'agost són períodes en què la gent fa vacances, i hi ha molta gent que té les vacances agafades. Hi haurà un problema, jo penso, a l'hora de conformar altre cop les meses electorals, per exemple, perquè qui tingui el bitllet comprat a l'altra punta del món o on sigui i les vacances pagades, no el faran anar a la mesa tampoc, d'acord? Perquè no té cap sentit. Mm-hmm. I aleshores, entre els serveis bàsics que treballen i la gent que està de vacances, jo crec que això serà un tema. Pensem que si no es pot fer la mesa electoral, no es pot constituir amb els membres que s'han sortejat i s'han designat, qui conforma la mesa electoral és el primer que va votar. Els primers que van a votar es quedaran a la mesa.
És a dir, que ens podem trobar que algú digui, va, aniré a votar a les 9 del matí perquè així tindré tot el dia lliure, i es trobi amb que no hi ha prou membres de mesa i que, per tant, s'ha de quedar allà tot el dia.
Exacte.
Déu-n'hi-do. Això pel que fa a la ciutadania, però pel que fa als partits, també entenc que aquesta convocatòria anticipada també implica no poder aturar la maquinària, no?, que havia estat activa durant les últimes setmanes. També, en aquests períodes electorals, els partits o els càrrecs no poden fer determinats anuncis. Això podria també tenir incidència, per exemple, en els discursos que facin els alcaldes o alcaldesses investits el pròxim 17 de juny?
Hauria de tenir. El que passa, el que no es pot fer des del nivell institucional és fer, com es diu ara, discursos d'obra de govern, uh-huh. Val? No en futur. En principi, els discursos d'investidura seran en futur més que no en passat. Per tant, tindria una implicació, però és que la llei electoral o l'aplicació de la llei electoral és tan cas per cas, perquè, òbviament, hem de pensar que Catalunya no té llei electoral, per tant, funcionem amb la llei electoral espanyola, en el cas de les municipals, parlo, i en el cas de les generals funciona l'espanyola, i és molt difícil. És, per exemple, el tema de les banderoles. Tothom tenia molta interès en saber en quants metres del col·legi electoral no es poden posar banderoles perquè el dia de les eleccions no hi hagi propaganda electoral. I la llei electoral parla d'immediaciones. Clar, immediaciones, potser Barcelona, immediaciones són 100 metres, però és que potser hi ha pobles que amb 100 metres t'has sortit al poble. Sí, aleshores no hi ha un criteri general des de la llei electoral. Aleshores, els discursos que caldrà veure també és el de la Generalitat. Hem de pensar que ara ja en aquestes eleccions hi han hagut antecedents de no sancions, però sí tocades de cresta, diguéssim, amb actes i discursos i notes de premsa a la Generalitat de Catalunya, per exemple. D'acord? Mm-hmm. I perquè és això, no poden fer campanya electoral ni utilitzar... No poden utilitzar mitjans públics per fer campanya electoral. Aquesta seria la frase.
Clar, és a dir, avui dia amb les xarxes socials això queda una mica igualit, no? Perquè al final pot ser que el president Pedro Sánchez, que també serà candidat del PSOE en aquestes eleccions generals, evidentment no pugui fer anuncis o balanç d'obra de govern, com comentaves, a través dels canals oficials, però que al final, en aquest període preelectoral, perquè evidentment en campanya podrà fer anuncis o coses que porti al seu programa, però clar, pot fer-les a través del seu perfil, no?
Pot fer-les inclús a través del seu partit. És a dir, tu no, tu com a membre de l'administració no pots fer una roda de premsa en seu de govern i utilitzar el personal i mitjans, etcètera, etcètera, en el seu de govern, però sí podries fer exactament el mateix discurs a la seu del teu partit, perquè ens entenguem. Mm-hmm. Això sí que seria vàlid, i hem d'entendre que el tema institucional va des de que es convoca les eleccions fins al dia de les eleccions. No és només en precampanya electoral.
És des del dia de la convocatòria. Per tant, estaríem parlant des de dilluns passat, si no m'equivoco.
Exacte. Des de dilluns passat, Pedro Sánchez no podia utilitzar els seus mitjans públics de govern per fer campanya electoral o res que s'assembli a campanya electoral. Però sí, ho podria fer des del seu perfil si suporta ell. perquè si ho porta una persona pagada pel govern, també són mitjans públics.
Sí, que de fet hi havia hagut diverses polèmiques, en aquest cas amb la portaveu, no?, del govern espanyol, també per fer determinats comentaris a través doncs, dels canals oficials.
Hem de pensar que les persones que formen part de govern són govern per tothom, per qui els ha votat i per qui no. I fan la seva feina pagada pels impostos de tots, de qui el vota i de qui no, que és la diferència entre els partits polítics. Aleshores, cadascú s'ha de posar el barret en el lloc on està i utilitzar els mitjans del lloc on està i els que pot utilitzar.
Doncs aquestes són les vicissituds de la llei electoral, que a molts de nosaltres ens queda lluny, però vaja, que tenen moltes arestes a analitzar i que avui ho hem intentat fer amb l'Ester Padró, professora de l'Autònoma i experta en aquesta matèria. Gràcies per atendre'ns.
Perfecte, moltes gràcies a vosaltres.
Adéu.
Bon dia.